Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Una i gairebé 4 minuts del migdia. Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís d'avui, dijous 16 de desembre del 2021. Pedro Munitis va ser el protagonista de l'Hotel Suís d'ahir, amb aquesta entrevista que li va fer l'Adrián Arroyo en aquest mateix estudi, i Pedro Munitis torna a ser avui el protagonista a l'Hotel Suís. De seguida ho expliquem, però hi ha hagut canvi de plans pel que fa a l'ordre de les rodes de premsa habituals durant la setmana a la sala de premsa Miguel Quereda del Centre d'Esport Sabadell, a la nova Creu Alta, i avui és el torn del tècnic càntabre perquè comparegui, insistim, en aquest escenari i no divendres. Marxem directament fins allà on hi tenim ja preparat el Sergi Garcés. Hola, Sergi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pau, com estem?
Aquí el motiu per explicar-lo ràpidament és que demà hi haurà una altra roda de premsa extraesportiva, en aquest cas.
Sí, en aquest cas la presentació, bé, extraesportiva o, si més no, extra directament Centre d'Esport Sabadell, perquè esportiva sí que ho serà també. Al final estem parlant d'aquesta Cap d'Any Race, la prova atlètica popular de final d'any de Sabadell, de l'últim dia de l'any que tradicionalment se celebra a la ciutat, i que aquest any, com ja va avançar Ràdio Sabadell i com es va confirmar també fa uns dies, portarà aquest cognom afegit de Cap d'Any Race Centre d'Esport Sabadell, i per tant demà la presentació oficial davant dels mitjans i davant de la ciutat en aquesta mateixa sala de premsa Miguel Quereda, on d'aquí una estona, com comentaves, ha de comparèixer Pedro Munitis, l'entrenador del conjunt arlequinat.
Tens alguna pista de si anirem on time avui o si tocarà esperar una mica?
Mira,
o què?
Només
què
et dic que per qui hem vist passar ara fa un moment el Josh Junker, un dels assistents dintre del nou staff tècnic que formen Pedro Munitis, Manolo Sánchez i el propi Junker, per tant que l'entrenament ha acabat fa una estona, perquè de fet ja no hi ha jugadors de la primera plantilla arlequinada per aquestes instal·lacions de la nova Creu Alta. Això, el que em diu el nas, Pau, és que han vingut des del CAR, han marxat ja, i per tant no hauria d'haver-hi cap raó de pes que a mi se m'acudeixi així a primer cop d'ull que impedeixi que a un quart de dues comenci la roda de premsa tal com estava prevista i com estava anunciada.
Doncs quan comenci aquesta roda de premsa ens demanes pas, Sergi, abans de res, ho anunciaves, bé, ho anunciava, de fet ho deixava caure, anem a dir-ho així, el mateix Munitis ahir en aquesta entrevista a Ràdio Sabadell, i ho has acabat de rematar tu aquest matí al Twitter. Els partits del Costa Brava i el Betis Deportivo comencen a agafar forma al calendari.
Sí, com dius, ho va dir gairebé allò, no sabem si entrava en un jardinet o no el propi tècnic càntabre del Sabadell a l'hora d'anunciar, dintre del que és la planificació o del que havia de ser la planificació.
Bé, doncs, sembla que hem...
Per Nadal...
Sergi, sí, que t'havíem perdut un segon, digues.
Ah, perfecte, que deia que ho havia anunciat el propi tècnic, gairebé amb la boca allò petita, però avançant que el partit contra el Costa Brava es podia jugar el dia 4, i en certa manera el que hem pogut confirmar és això, que Sabadell i Costa Brava estan d'acord amb que aquest partit es jugui aquest dimarts 4 de gener, per tant que seria el primer partit del 2022 si s'acaba de confirmar, quan així ho vulgui la Federació Espanyola de Futbol. Insisteixo, els dos clubs estan ja d'acord, faltaria ultimar l'hora, s'apunta que cap a mitja tarda, 6:15 de la tarda aproximadament, aquest partit davant el conjunt costenc, davant el conjunt empordanès, i per altra banda, doncs, ja per acabar-ho de rematar, que el partit davant el Betis Deportivo aquí a l'estadi Creu Altenc seria coincidint amb aquell famós cap de setmana que està bloquejat per partits de Copa del Rei, que malauradament no jugarà el Sabadell, que és el 15-16, doncs el divendres 14, insisteixo, en aquest cas a falta de la confirmació per part del Betis i de la pròpia federació, divendres dia 14 té molts números que es jugui el partit aquí a l'estadi. Per tant, perquè ens situem, Pau, vindria a ser entre la jornada de Linares, aquí a l'estadi, i la visita al Carlos Belmonte. aquell cap de setmana, en un principi sense futbol, divendres, perquè la federació no permet que jugui ni dissabte ni diumenge coincidint amb la Copa del Rei, divendres, dia 14, jugaria el partit davant el filial del Betis.
Doncs a l'espera d'oficialitat per part de la federació, que fa uns minuts, per cert, a més una nota informativa per dir que segueix exigint test cada 15 dies en les seves competicions i que des d'aquest cap de setmana es cancel·len les salutacions protocolàries i els homenatges abans del partit, com a mesures de precaució i responsabilitat. Gràcies, Sergi. De seguida tornem a l'estadi. Quan comenci aquesta roda de premsa, ens demanes pas.
Perfecte.
Som-hi. Nosaltres el que hem de fer és, mentrestant, seguim aquest guió del programa perquè tenim ja aquí a l'estudi, des de fa una estoneta, escoltant el Sergi i l'Agustí Bernat. Hola, Agustí, què tal?
Pau, doncs amb ganes. Venen bons partits al gener i s'acumula feina, em sembla a mi.
Doncs sí, tindràs feina, perquè n'afegirem un parell que no estaven de previstos al mes de gener, que havia de ser light, aquesta pujada que sempre fa el mes de gener. Però, insistim, ara escoltàvem el Sergi. Abans de Reis, pot ser que caigui un partit i aquell cap de setmana que a priori no hi havia d'haver futbol, doncs també tindrem el partit del Betis Deportivo. Ens hem de centrar avui en el Castellón. Com sempre, ho has dividit en quatre blocs. Comencem per com és aquest Castellón, què hem d'esperar de la proposta del conjunt orellut a Castàlia.
Sí, el que ens trobem ara mateix és un equip que ve de perdre dos partits consecutius, amb l'Andorra i amb el Cartagena, però que a la Lliga ha sumat 23 dels últims 30 punts, o sigui que és un dels equips, de fet és l'equip més en forma comptant les 10 últimes jornades. És una plantilla amb alternatives. De fet, tots els futbolistes amb fitxa del primer equip ja han debutat, amb l'única absència de Jorge Fernández, que continua lesionat de la temporada passada i s'està recuperant. Això sí, els únics que han estat presents a tots els partits, que no titulars, han estat Salva Ruiz, Sibile, Coney i Bilal. I tres d'ells seran baixa aquesta setmana, o sigui que a Sergi Escobar se li gira una mica de feina pel que fa a les baixes importants. L'altre és Álvaro Campos, que es va perdre un dels partits, per tant no els ha pogut jugar tots. I sí que és veritat que és interessant veure com reacciona la plantilla del Castellón a l'absència de jugadors que en molts partits han estat determinants o que són part de la columna vertebral de l'equip.
Un tècnic que té una història també interessant amb el Castellón, perquè va ser l'artífex de l'ascens a segona B, se'l va encarregar ben aviat, i la temporada passada, quan pintaven negres a segona divisió, van decidir apostar per ell, ja potser pensant una mica en el mitjà termini.
Sí, l'any passat va arribar a veure si podia obrir el miracle i finalment no ho va poder aconseguir. Va baixar amb dues o tres jornades de marge, a diferència del Sabadell que va baixar al final, i que aposta, com a mínim des de principi d'aquesta temporada, per un 4-4-2, que vindria a ser el dibuix inicial, tot i que després les peces canvien molt. Hi ha un davanter de referència en atac i després hi ha un futbolista, normalment Pablo Hernández, poden ser altres, que acompanyen aquest davanter, però jugant amb més llibertat, poden anar una mica més enrere, poden caure a la banda en funció del moment, i els dos extrems, els dos jugadors que juguen per la banda, un d'ells, si la pilota està a la seva zona, que acostuma fins i tot a anar una mica cap a dins perquè puja al lateral, sobretot quan és Salva Ruiz, i l'altre que intenta trepitjar àrea, que intenta ajudar aquests companys, o sigui que també és un equip que intenta carregar l'àrea de peces per veure si pot generar perill. Sí que és veritat que els davanters rematadors, Cubillas i Mario Barco, no estan marcant tantíssims gols com potser altres golejadors de la categoria, però ja han mullat, de fet, tots els atacants de l'equip han mullat aquesta temporada.
I n'enveja,
Sí.
Una plantilla que a més em destaques que està prou compensada.
Sí, que bueno, acaba doblant les peces. Sí que és veritat que on potser queden més dubtes o més baixes és en la defensa, a veure amb la baixa de Civil aquí que va jugant. I sí que és veritat que bueno, tenen un mig del camp que té un futbolista que acostuma a ser més defensiu, que normalment és Dani Torres, un jugador amb més caire ofensiu, pot haver-hi diferents alternatives, però aquesta és la idea, que hi hagi un jugador més defensiu que ajudi fins i tot en sortida de pilota, que això Dani Torres és pràcticament l'expert. Després poden haver-hi jugadors com Vicente Esquerdo, com Borja Martínez, que poden aportar també una mica més de sortida de pilota, i això és una cosa que dona una mica de fiabilitat a l'equip. En defensa tenen la baixa de Sibile, o sigui que un dels que en principi ha de ser titular sí o sí és Jack, que és el central que acostuma a sortir més de la seva zona. Físicament és un jugador amb molta potència que permet aquestes sortides i després recuperar espai sense molts problemes, però sí que és veritat que a veure com afronten aquest partit amb l'absència del que en principi és el defensa central important d'aquest equip.
També em destaques les bandes, els carrils i un clàssic a la porteria que ja du uns quants anys, la porteria de sota pals de Castàlia.
Sí, a la porteria és Álvaro Campos, que ja és un jugador mitiquíssim d'aquest Club Deportivo Castellón. A banda dreta, Moyano i Josema són els que s'han anat alternant la posició sense destacar especialment per sobre la resta, però clar, Salva Ruiz, d'aquí ara parlaré més endavant, és el lateral, el carril esquerre, que està jugant més aquesta temporada. S'ha perdut com a molt un partit o no ha sigut titular en un dels partits de Lliga, que va ser el que van jugar amb el Costa Brava, que van recuperar, i porta 3 gols, 3 assistències. És el futbolista potser en millor estat de forma d'aquesta plantilla, una plantilla també amb noms de molt nivell, Juan Tortuño, Bilal o, per exemple, César Díaz.
César Díaz, que ha parlat en les últimes hores, un dels atacants d'aquest Club Deportivo Castellón, també, a més, ha viscut una situació paral·lela, després parlarem al centre d'esports, va arribar, diria que va ser el mercat d'hivern per salvar l'equip del descens a tercera, va ser un dels herois de l'ascens, i amb el descens de categoria de la temporada passada, doncs s'ha mantingut a la plantilla orelluda, i això és el que ha dit en les últimes hores al voltant del centre d'esports Sabadell.
Sabemos que quizá no el nivel del equipo, ¿no? que tiene no es el que refleja la clasificación. Creo que es un equipo que estaba hecho para estar arriba y por circunstancias pues se han visto en esa situación, pero bueno, no va a ser un partido fácil. También ellos pues vienen de estar 2 jornadas paradas por tema del COVID también. Pero bueno, nosotros afrontarlo con la máxima ilusión, máximas ganas y bueno, intentar conseguir esa victoria antes de irnos de vacaciones.
Doncs això és el que ha dit César Díaz en les últimes hores al voltant del centre d'esports Sabadell. Un argument ben manit, aquesta temporada. Un equip que per nivell no hauria d'estar en aquesta zona de la classificació, però la realitat és la que és. Em volies destacar el nom de Salva Ruiz, oi?
Sí, és un futbolista que, a més, aquest any està en estat de gràcia, pràcticament. 3 gols, 3 assistències i jugant a un nivell espectacular en aquesta plantilla del Castellón. Però és que, a més, és un futbolista que té una història molt, molt curiosa al darrere, que és un exemple de superació, de futbolista que mai s'ha rendit, i que, començant pel principi, era un d'aquests laterals esquerres que treu el València, que tenen ja equips que treuen davanters. El València és una fàbrica de laterals esquerres. José Luis Gallà, Juan Bernat, Jordi Alba, Toni Lato, Àlex Centelles, que ara està a l'Almeria, i els que van sortint. Cada poc va sortint un lateral esquerre, i ell era un d'aquests molts que han anat sortint, i tot canvia l'any 2016, i quan ja havia debutat amb el primer equip. I és que li detecten una aplàsia medular, i tot això passa just abans de marxar de vacances, s'anava als Estats Units de vacances, i li sagnava un queixal, i no entenia què passava, li van anar a fer proves, portava també uns dies amb malestar, i li van trobar aquesta aplàsia medular, que és bàsicament la desaparició de les cèl·lules que produeixen la sang a la medula òssia. O sigui, és una malaltia complicada i que té solució, com és el cas de Salva Ruiz, però és veritat que va passar molt temps a l'hospital, fins i tot a la planta d'oncologia, tot i no tractar-se de la malaltia del càncer, però afortunadament això sí, es va poder recuperar, va tornar-se a sentir futbolista. El València, quan estava lesionat, el va renovar i va entrenar fins i tot amb el primer equip a final de temporada com a recompensa, i després ja va passar al Mallorca, va sumar aquells 2 ascensos del Mallorca de segona B a segona i de segona a primera divisió, i després va anar al Deportivo, on no va poder aconseguir la permanència a segona divisió, i l'any passat tampoc va aconseguir l'ascens. És on han estat les 2 últimes temporades, i com dèiem, aquesta temporada, 3 gols, 3 assistències, és un dels millors laterals esquerrans de la categoria, per no dir potser el millor, i és probablement una d'aquestes amenaces que té el Club Deportivo Castellón, que ho dèiem, una plantilla compensada i de molt nivell.
Xifres a mà, 3 gols i 3 assistències són... és una molt bona dada, i que expliquen, doncs, això, que Salva Ruiz, doncs, és un dels millors laterals esquerra que té la primera ref. Un Castellón que té aquesta vida totalment paral·lel amb el centre d'esport Sabadell des de fa unes quantes temporades, si bé és cert que ara sembla, situació de la classificació en mà, que els camins es comencen a separar. Però és que la història, si l'escrivim allà, podria ser la mateixa que la d'aquí.
Sí, és pràcticament clavada, és veritat que hi ha alguns precedents, però és pràcticament la història que coneix tothom. Els dos es salven, per dir de miracle, la temporada 18-19, de forma agònica a l'última jornada, amb més agonia encara el Castellón que el Sabadell, que marca un gol César Díaz de falta en l'últim minut. Després, la temporada següent, tots dos lluitant per la Lliga des del primer moment i pujant a la tercera eliminatòria del play-off. És veritat que el Castellón era el campió i va perdre la primera eliminatòria als penals, però tots dos amb aquest destí d'acabar pujant a la tercera eliminatòria. I l'any següent, a segona divisió, alguns amb més dramatisme, altres amb menys, un descens de categoria per anar a la primera ref, on, com deia, s'estan separant els camins pel que fa com a mínim a la trajectòria esportiva, però sí que és veritat que mantenen
comú, no?
Certes coincidències tots dos equips, sí.
D'entrada, l'objectiu és el mateix, un està més a prop i l'altre està bastant més lluny.
Sí, un vol recuperar els dos volen recuperar la categoria, és veritat que el Castellón està en play-off, el Sabadell encara no ho està, i sí que és veritat que socialment són dos equips que estan en un bon moment també. El Sabadell a nivell de socis batent els rècords que hi havia, el Castellón també intentant arribar cada cop més enllà dels 10.000 socis i aconseguint un facilitat, i a més, amb dues plantilles on, en el cas del Sabadell són 8 futbolistes, en el cas del Castellón són 9, es mantenen respecte a la temporada passada. O sigui, també una petita columna vertebral de gent que ho dèiem. Si Néstor Querol, per exemple, ha viscut tot el que va ser Olot i després Marbella, César Díaz va viure la permanència i també l'ascens d'Andalusia. O sigui, que comparteixen aquestes característiques també la plantilla i l'objectiu de l'equip.
Hi ha també jugadors de la Pedrera a tots dos equips, és un altre dels nexes que trobem entre Sabadell i Castellón.
Sí, a més, són tres a cada equip. David Estals, Froy i Altimira són els tres futbolistes de la Pedrera, o com a mínim han passat al futbol base del Sabadell, que estan ara al primer equip, tots tres, recordem, amb fitxa del filial, però en dinàmica de primer equip. I el cas del Club Deportiu Castellón són Aaron, Coque Saiz i Bilal, aquest últim que serà baixa aquesta setmana, també tres jugadors de la Pedrera que estan al primer equip, un filial del Castellón, aquest sí que està a tercera ref, està una mica més a dalt que el filial del Sabadell, però que sí que és veritat que són dos equips que mica en mica van apostant per la Pedrera. Podria haver-hi més noms en el cas del Sabadell, Pere Belmonte, Ivan Tebar o Marc Vargas, que ja han anat convocats amb el primer equip, però com no han debutat i no estan en aquesta dinàmica, igual que els del Castellón, que han portat alguns a la Copa, no cal comptar-los.
Evidentment, un altre dels paral·lelismes és el brot de Covid. Ja n'hem parlat del Castellón, que va afectar més jugadors que no pas aquí a Sabadell, però a nivell de resultats sí que la cosa aquí no és gens semblant, no?
Sí, aquí és on canvia tot. De fet, només han repetit resultat amb dos dels rivals, que és la derrota amb l'Andorra, tots dos han perdut amb l'Andorra, i l'empat amb l'Algeciras. Tots dos van empatar més a 0 amb l'Algeciras, però, per exemple, el Sabadell ha guanyat a dos equips, si no m'equivoco, aquesta temporada, el Sant Luqueño i a Cornellà, i el Castellón no ha estat capaç ni de guanyar el Sant Luqueño ni de guanyar el Cornellà. La resta, per exemple, el Castellón ha guanyat a l'Atlético Baleares, el Sabadell no va poder superar-lo, el Castellón va guanyar el Real Madrid-Castilla a Valdebebas, el Sabadell no va poder aconseguir-ho, i aquí és on realment s'estan començant a separar els camins d'aquests dos equips. Queda tota la segona volta i una miqueta de la primera, a veure què passa ara a Castàlia i si es van equilibrant, esperem que per bé les coses entre tots dos conjunts.
I per últim, abans no ens interrompi Munitis, passen 5 minuts, del punt d'un quart de dues, per tant va tard la cosa. Intentarem acabar la secció, Agustí, perquè em volies destacar sobretot el nom més mediàtic d'aquest Castellón, que no és altre que el Pablo Hernández, l'exjugador, entre d'altres, del València, del Leeds United, però també que té una part de propietat del Castellón.
Sí, i de fet, és la curiositat bé, al final és una història probablement ja coneguda, que és que Pablo Hernández és un dels propietaris, juntament amb Ángel de Albert, l'exjugador del València, d'aquest Club Deportiu Castellón. És una autèntica llegenda del club, es va formar a la Pedrera i després va fer carrera fora, deies, al València, al Swansea, al Leeds, amb moltíssims equips, Premier League, Lliga Espanyola, ha jugat al Rayo Vallecano, una trajectòria envejable, també internacional absolut, però sempre amb un ull posat a casa. Hi ha alguns documentals del Leeds United i que se li han fet que estava pendent dels partits del Castellón quan ella estava allà a Anglaterra,
sí.
I sempre amb un ull posat. I tot canvia l'any 2018. Recordem que el Castellón és un club que ha passat per moments econòmics molt i molt complicats, que afortunadament ho ha pogut recuperar, i fins i tot l'any passat estava al futbol professional. I el 2018, Pablo Hernández i Ángel de Albert, com dèiem, van comprar el Castellón un total de 6 milions d'accions per fer-se amb la propietat del Castellón. I des de llavors, pràcticament tota alegria. L'ascens de tercera a segona B i tots els ascensos que hem repassat abans, o èxits simultàniament amb el Sabadell. El president és Vicente Montesinos, el pare de Pablo Hernández, que també té un ull posat i ajuda de tant en tant en la gestió del club, però Pablo Hernández, aquesta temporada, aquest estiu, va decidir, després d'acabar la temporada de Leeds United, tornar a Espanya, tornar al Club Deportiu Castellón, al club de la seva vida. S'ha mostrat sempre contentíssim de poder estar jugant al Castellón i, al final, ara és un directiu, un president, un propietari, com se li vulgui dir, que està a la gespa, però que també està portant. Ha tingut algun petit problema físic, però ja ha disputat 11 partits, ha marcat un gol i ha donat dues assistències. L'altre dia, per exemple, falla un penal contra el Costa Brava a l'últim minut, pràcticament, però que és un jugador que, està clar, és absolutament diferencial. Pilota que passi per ell, per fer una comparació aquí a Sabadell, quan estava Manu Lanzarote fa dues temporades, que sabies que alguna cosa podia passar perquè qualitat a les botes, encara que l'edat vagi apretant una mica, en tenen de sobres.
Sí, tampoc ha vingut a retirar-se perquè, bé, tenia els seus minuts al Leeds United en les últimes temporades. Jo de fet, recordo un play-off que juga el Castellón al Narcís Sala contra el Sant Andreu per pujar a segona B, on ell, que jugava llavors ja a Anglaterra, ens apareix pel Narcís Sala a veure el seu Castellón sense tenir encara cap vinculació a nivell de propietat al conjunt de Castàlia. Ens deixem alguna cosa?
No, en principi no. Gaudir del partit i esperem que vagi bé, que aquests 14 dies sense futbol han estat molt llargs i toca, com a mínim, celebrar una victòria per acabar l'any.
Doncs, Agustí Bernat, moltes gràcies i bones festes, bones vacances. Ens retrobem ja el 2022, que ens has de portar cosetes del Costa Brava. Veurem si és del Costa Brava, primer. A veure... Vés preparant Linares i veurem si...
A veure quan ha canviat el Costa Brava també amb els rumors que hi ha.
Sí, és veritat.
Això serà interessant.
Si hi ha molts fitxatges o no amb aquest canvi de propietat. El conjunt costenc, ara jugant al municipal de Palamós. Que vagi bé, Agustí.
Que vagi bé, adéu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Nosaltres el que hem de fer és tornar fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Garcés. Hola, Sergi, de nou.
Hola, com estem?
Anem tard, no?
Anem tard. Home, jo que me les presumia avui molt felices dient que ja anàvem en hora, que estava tothom per aquí. De fet, et puc dir que els dos assistents de Pedro Munitis, com a mínim els dos que van venir amb ell, en aquesta, anem a dir, nova etapa del centre d'esport Sabadell, tant el Manolo Sánchez, l'exjugador laquinat que li fa de segon, com el Josh Junker, l'assistent scouting, per dir-ho així, analista dels rivals, ja han marxat d'aquestes instal·lacions de la Nova Creu Alta, perquè, com et deia, els hem vist canviats, els hem vist que ja corrien per aquí, però res, avui, per cert, ja et dic que serà una roda de premsa pràcticament en família,
Sí?
El company Pere Figueres del diari de Sabadell i Ràdio Sabadell.
Anirem per feina.
Així que ens ho haurem de fer en un mà amb el tècnic càntabre del Centre d'Esport Sabadell, que, insistim, l'estem esperant a la sala de premsa Milcreda.
Doncs ahir, com dèiem, Sergi, vam conèixer la versió més personal de Pedro Munitis. Avui ho hem d'enfocar pràcticament tot ja en aquest duel de diumenge, amb alguns interrogants també al Centre d'Esport Sabadell pel que fa a la disponibilitat d'alguns dels seus jugadors.
Sí, saber, sobretot, d'entrada, ja ahir el sentíem, com ha tornat l'equip, com han hagut d'afrontar des d'aquest optimisme que deia ahir Munitis, sobretot de dir, bé, tu pots agafar sempre amb el got mig ple o mig buit, i per tant, com ha afrontat l'equip, doncs aquesta situació estranya, anòmala, d'aquest període, d'aquest brot de Covid que va afectar el vestidor del centre d'esports, però sobretot ja centrat en com estan els efectius, com dius, com estan els jugadors que poden ser més o menys dubtosos de cara a aquest enfrontament de diumenge, recordem, 12 del migdia, al nou estadi de Castàlia, davant el conjunt Orellut, davant el Club Deportivo Castellón. Em diuen que res, que minut i mig, perquè baixi per aquestes escales d'accés des dels bastidors fins a la sala de premsa Miguel Quereda, el tècnic del Sabadell.
Aprofitarem per apuntar també l'àrbitre del partit, Sergi. Rubén Rui Pérez Marín, nascut a Albacete fa 30 anys, amb dos precedents amb el Sabadell, dos empats, un al camp del Villarreal B, amb Toni Saligrat a la banqueta, un empat a 0, i més recordada la semifinal... Digues, Sergi?
Que ja m'estranya que empatéssim,
sí,
amb Toni Saligrat.
Sí. Bé, allà sí que era estrany, el miniestadi groguet, perquè ens hem endut unes quantes toves. I l'altra, molt més recordada, la semifinal del play-off contra la Cultu.
Sí, sí, aquella eliminatòria que el Sabadell va tenir perduda per segons, gairebé. Estàvem amb un peu fora, però aquell gol miraculós, no sé si dir d'Òscar Rubio o Boris Garros, a mig fer entre l'un i l'altre, sobretot per la participació del lleidatà i pel cop d'esperó final del barceloní, i un partit que, evidentment, per tots recordat encara avui en dia, per aquella tanda de penals on Ian Mackay, l'ara porter del Deportivo de la Corunya, es va erigir en el gran protagonista, la resta també, però al final el paper del porter gallec va ser fonamental. Segur que us recordes també, Pau, salvant un penal que ens enviava a casa, de no haver-se aturat, ens enviava directament cap a casa sense final i sense cens, i sobretot aturant l'últim i definitiu, que en aquell cas sí, donava la classificació al Sabadell per la final de diumenge contra el Barça B.
Va ser absolutament apoteòsic. Per cert, el Joan Fàbregas, crec recordar que abans via Twitter deia alguna cosa com que la humilitat no seria el fort de Rui Pérez Marín.
Ja ha deixat el... parlava, afortunadament parlava més del caràcter que de la vessant arbitral, però bé, tot, en un cas de, com el que ens referim, tot és important, no només les seves qualitats i els seus coneixements, sinó també la seva manera de dirigir, i mai millor dit, de cuinar un partit i de saber-lo conduir, en aquest cas.
Aquest minutet què? S'està fent,
doncs,
s'està fent llarg,
gairebé com la meva puntualitat d'un quart de dues. El minutet és una mica aprox, que diria aquell. És que ens diuen que està parlant per telèfon, que està mantenint una conversa a Pedro Monitis. Li ha entrat una trucada d'última hora.
Per cert, curiositat també, Sergi, aprofitem aquests minuts. Avui es compleixen 20 anys d'aquell partit, d'aquell derbi Sabadell-Terrassa que es va haver d'ajornar per la neu. Que a més tu guardes una curiositat també relacionada amb aquest partit.
Sí, home, amb aquell dia en concret no, perquè aquell dia encara un servidor no corria per aquesta santa casa encara, però sí que em va permetre precisament aquella nevada poder debutar, i a més de veritat, sent el primer partit de Sergi Garcés a Ràdio Sabadell, precisament en el partit de recuperació d'aquell que va caure. Ara tiro de memòria, diria que va ser un 20 i escaig de gener, ja del 2002, quan es va jugar aquell partit entre setmana, per cert, de mal record, perquè el derbi va caure del Terrassa amb un gol de penal transformat per Rodri, no sé si el tindràs molt localitzat o no, un central grandot, calb, al igual que Albert Càmara, que jugava per llavors amb el conjunt agarenc, i va ser, com dic, el primer partit. No l'hagués pogut fer d'haver-se jugat en data, però aquest ajornament per culpa de la nevada em va provocar que sí que pogués viure al final el meu primer partit, aquest derbi, això sí, parlant de toves, sota una bona tova d'aigua que va caure aquell dimecres de nit aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Miguel Álvarez, a la banqueta del Terrassa, per cert,
li perdonarem
en aquell partit. Un dels...
Li perdonarem.
Bé, un dels molts que li ha aconseguit guanyar el Sabadell. Recordem que ara tiro de memòria, però diria que només ha perdut un cop contra el Sabadell.
No, és que a més aquella època estem parlant d'una època on el Terrassa, per llavors, ara potser els més joves no ho entendran això que direm, Pau, i semblarem una mica abuelo cebolletes, però per aquell llavors, diguem-ne que el Terrassa solia tenir, en aquell moment concret, millors equips i més ambiciosos que no pas el Sabadell. Mira tu com ha canviat la història en qüestió, dues dècades de 20 anyets.
Doncs a l'espera de la compareixença de Pedro Monitis, anem un quart d'hora tard. Bé, de fet, ara farem la conya, però l'hora original, Sergi, havia de ser dos quarts de dues. Aviam si al final...
Sí, sí, havia de ser dos quarts. Finalment es va avançar aquesta roda de premsa en aquesta previsió, sobretot, partint d'aquesta base de que l'equip entrenava al CAR de Sant Cugat i que havia acabat abans d'hora, per dir-ho així, la sessió preparatòria. Però, per contra, doncs, mira, com dius, finalment sembla que anirem en l'hora inicial, perquè ja et dic jo que no sé si tens molts temes o no per anar venent, però si no ocupes quants, del tot el programa, vés tirant, perquè vinga. Em sembla que això, tot sigui que d'aquí un minut t'hagi de tallar, però vés fent per si vols.
Anem avançant feina i quan comenci aquesta roda de premsa ens demanes pas. Sergi, fins ara.
Fins ara.
A un minut de dos quarts de dues, és que ja es porta en directe. Ara mateix, de fet, perquè Iker Pajares està disputant la primera ronda del Black Ball Open del Caire contra el francès Baptiste Massotti, número 19 del món. El sabadellenc, que a més ha estat l'últim en entrar a la llista d'un torneig destinat exclusivament per primer cop als 24 millors esquaixistes del món. Pajares ho ha aconseguit després d'igualar la seva millor classificació al rànquing PSA sent el 26è. A la prèvia comentava que el fet de tancar el ventall a més rivals faria augmentar la dificultat de cada partit.
És un quadre on només hi participem els 25 millors jugadors del món. És un quadre molt petit, on només hi participen 25 jugadors. Normalment els quadres d'aquests campionats són de 50-40 jugadors, però aquest cop, aquest any, han reduït el format i és un campionat molt... on tots els partits aquí seran un drama, seran molt durs.
En cas de superar Massotti, Pajares s'enfrontaria en segona ronda a Ali Farag, número 1 del món, amb qui ja va caure en l'edició de l'any passat per 1-3 i amb qui també va perdre recentment el Canary Wharf Classic londinenc, en dues mànigues, 7-11 i 2-11. Tot i això, Pajares creu que té un quadre assequible.
Estem aquí només els millors jugadors del món i, de fet, jo sóc l'últim que ha entrat a la llista. Tinc un quadre assequible, no impossible. M'ha tocat un dels últims caps de sèrie, és un francès de la meva generació, de la meva edat, i he jugat molt amb ell, el conec bastant, i crec que és un partit 50-50.
Insistim, en aquests moments, com diem, a jugar el Pajares Massotti en un black ball que ha hagut d'actualitzar el quadre després de les baixes de Zahed Salem per lesió, del seu compatriota Mohamed Agbuelehar per donar positiu per Covid i de César Salazar per contraure malaltia.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Insistim que seguim a l'espera d'aquesta roda de premsa de Pedro Munitis. Nosaltres el que hem de fer és avançar contingut també aquí a l'Hotel Suís, perquè no serà l'única competició que es disputi avui. També entra, com diem, en competició Caral Castellet a partir de 2:15 de la nit al Diu Tour a Denver, a Colorado, i de fet torna a competir a la mateixa estació d'esquí de Copper Mountain on fa uns dies es va penjar la medalla de bronze a la primera cita de la Copa del Món. Una prova, aquest Diu Tour, que coincideix amb el debut aquesta temporada de la nord-americana Chloe Kim. És la màxima favorita, com sempre, a penjar-se la medalla d'or. Una Caral Castellet, recordem que va aconseguir el bronze l'any passat en aquesta mateixa prova al Diu Tour i, de fet, va quedar primera en la prova de la Copa del Món d'aquest circuit la temporada 19-20. El Diu Tour, insistim, comença avui, acabarà el 19 de desembre. Veurem si Caral Castellet, el superpipe de Copper Mountain, és capaç de penjar-se la segona medalla d'una temporada que està molt enfocada als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín al febrer del 2022. I encara un apunt més que hem conegut fa uns minuts en el món del ciclisme. Ha quedat ben definit el calendari 2022 de David de la Cruz en el que serà el seu any de debut amb l'equip Astana. Un de la Cruz que farà de gregari de Miguel Ángel López i de Vincenzo Nibali al Giro d'Itàlia i que liderarà un any més l'equip Astana, en aquest cas a la Vuelta a Espanya, a la tardor. I pel que fa a l'inici de temporada, De la Cruz competirà a la Volta a la Comunitat Valenciana, prevista per principis de febrer, al Tour dels Emirats i a la París-Niça, un dels clàssics on ha aconseguit dues victòries d'etapa. Fem una aturada per la publicitat i esperem que quan tornem tinguem ja en directe Pedro Munitis des de la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta.
Hotel Suís.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ha estat un hivern llarg, molt llarg. Han passat més de 730 dies. Però sí, ja és hora.
Aquest any,
sí, aquest any torna la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. La desena cursa de Cap d'Any, el dia 31 de desembre. 5 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la teva ciutat. El 31 de desembre t'espera la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. Inscriu-t'hi ara, capdanyrace.cat, capdanyrace.cat. Ah, i també curses infantils. Aquest any sí que sí. T'espera la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís esperant aquesta compareixença de Pedro Munitis prevista pels pròxims minuts, que porta ja doncs 22 de retard. Nosaltres el que hem de fer és seguir parlant de més temes que teníem preparats i que han succeït en les últimes hores, perquè el Panathlon Club Sabadell celebra el seu primer mig segle de vida, el 50 aniversari. Ahir al vespre a l'Hotel Urpí van presentar-se els actes amb el qual l'entitat celebrarà, com diem, aquest mig segle de vida, aquest 50è aniversari. Va ser l'Adriana Arroyo que ens fa un tastet de l'agenda que tindrem per davant.
Yeah.
L'any 1971, seguint els valors olímpics, diferents personalitats de l'esport sabadellenc van crear el Panathlon Club Sabadell. Aleshores, la ciutat era pilot de l'esport espanyol, acabaven de construir el Palau Municipal d'Esports i la nova Creu Alta, i a més de la natació i l'atletisme, teníem equips a l'elit de l'handbol, l'hoquei patins o el futbol amb el centre d'esports. 50 anys després, la situació és una altra, però l'esperit de divulgar els principis de l'esport del Panathlon, el mateix. Amb el seu president, amb el Josep Masip, repassem els actes per commemorar l'efemèride, començant per una trobada especial al marge de les periòdiques que s'organitzen cada mes i que encara no té data.
Una trobada, una xerrada, una jornada on poguéssim fer una mica una comparativa de l'evolució que ha tingut en aquests 50 anys a l'esport a la ciutat de Sabadell, no?
A més, i en la mateixa línia d'exhibir la història de l'esport local, s'està preparant una mostra.
Fer una exposició que recull tots aquests 50 anys, adaptada i posada al dia, doncs una que ja es va fer quan el 40 aniversari.
Més novetats, la creació d'un guardó que reconegui el joc net.
Uns premis Fair Play, ens han posat en contacte amb algunes entitats a fi efecte de poder incorporar en les seves competicions doncs un reconeixement a aquelles persones, a aquells equips que realment destaquin en aquests aspectes. No?
I per rematar-ho tot, a més de recuperar el Premi Panathlon i el Premi a l'Esportivitat, també tornar a fer a l'estiu una cloenda com les que es feien prèvies a la pandèmia.
Culminar el mes de juliol de l'any que ve doncs, amb el sopar tradicional que sempre fem i que durant els dos últims anys doncs, lamentablement doncs, no ha pogut ser.
Tot i que possiblement la principal novetat és la creació d'un logo que commemora aquest 50è aniversari i que s'hi quedarà després com a logotip de l'entitat. El pintor, escultor i poeta sabadellenc Jordi Roca, autor de l'obra, s'hi refereix així.
He tingut en compte dues coses per fer aquesta imatge. Primer, el pebeter, els components del panathlon i les flames, la seva activitat. I hi ha els colors, els olímpics. Aquesta és la simplicitat d'aquest logo, perquè penso que els logos han de ser entenedors i simples.
El 50è aniversari del Panathlon Club Sabadell va ser al setembre per la Covid. Les activitats commemoratives s'han ajornat fins l'any que ve i, tot i no tenir dates definides encara al 100%, sembla que l'entitat ja veuen la llum al final del túnel.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs aquests actes del Panathlon Club Sabadell, que va seguir l'Adrián Arroyo, la presentació de l'agenda del 50è aniversari ahir a l'hotel Urpí, amb la presentació d'un logotip ben, ben xulo i amb els colors també olímpics. Tornem momentàniament a l'estadi de la nova Creu Alta. Queden 4 minuts per arribar a 3 quarts de 3. Per tant, anem pràcticament amb mitja hora d'endarreriment. Sergi Garcés, com us ho esteu prenent allà a la sala de premsa? No sé si tinc ara el Sergi per aquí. Sergi, m'escoltes?
Hola.
Hola, ara sí. Ara sí,
sí, ara sí, ara sí, ara sí.
Dic, com us esteu prenent aquesta gairebé ja mitja hora de retard?
Doncs mira, ja no sé què dir-te. No sé si...
Doncs mira, no sap...
I Pedro Munitis ja això, i en un minut apareixerà per aquí el tècnic Arlequinat, però la veritat és que, com dius, anem amb aquest endarreriment de gairebé mitja hora... I jo crec que ni els propis responsables del Departament de Comunicació saben què dir-nos ja, perquè després de dos avisos previs la cosa no millora, sincerament.
Començo a patir fins i tot ja per començar o perquè puguem escoltar Pedro Munitis en directe aquí a l'Hotel Suís.
No, pateix.
Ens queden 18 minuts de programa. Hauria d'anar molt per feina ja en els pròxims minuts, però bé.
Sí. I ja et dic que, igual que ha baixat dues vegades el responsable de comunicació del club, el Gerard Guàrdia, a dir-nos que era qüestió de res, ara ja em posava cara de dir, doncs no sé, noi, ja no sé què dir-te. O sigui, és aquella cara d'una mica de circumstàncies de quan ja no depèn de tu, no sé. Bé. No sé si després, depèn com hagi anat la història, si li podrem preguntar o no al míster que és el que li ha fet endarrerir, però ja et dic, jo també començo a patir, com dius, perquè avui no puguem escoltar, no puguem sentir en dir...
Bé, estem tenint també algun problema per...
Insisteixo.
Sí, Sergi, que teníem algun problema, digues.
Va, no, que deia que insisteixo que a les...
No podem escoltar... No, Sergi, no et podem escoltar... Se'ns talla aquesta connexió. Ara mirarem també de recuperar-la amb el Toni González. El que hem de fer nosaltres és seguir aquí amb l'escaleta del programa i seguir parlant dels tots els temes que tenim damunt la taula aquest Hotel Suís d'avui, aquest Hotel Suís accidentat d'avui dijous 16 de desembre del 2021. I hem de parlar de futbol sala amb l'home futbol sala d'aquesta redacció, el narrador habitual dels partits via Twitch de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Poc com estem.
A punt d'encetar l'última jornada del 2021, pel que fa als tres equips sabadellencs de la segona B de futbol sala.
Sí, i amb un tret en comú, no? Que tots tres es juguen contra equips de la part baixa de la classificació. De fet, el primer a jugar dels tres serà dissabte a 17:45 l'amics del Pou Insercat, que rebrà el Pavelló del Nord el Contesta Noyefaki, o el que és el mateix Pau, cué de la Lliga contra penúltims, separats per 6 punts en aquest cas, però bé, és un duel això, entre els dos últims classificats, i això sí, amb tot aquest panorama que pateixen allà els Marinals, on recordem ja no queda cap jugador de la primera plantilla i, per tant, amb unes circumstàncies ben complicades per tancar el 2021 per l'Amics del Pou.
A més, si no vaig errat, ara corregeix-me, diria que han estat 24 gols en contra en les últimes dues jornades, diria que van rebre 12 a Cerdanyola i en l'últim partit a Manresa,
13 contra Cerdanyola i 12 contra Manresa. Així que un 25 gols. Déu-n'hi-do el panorama que tenen els Marinals.
Sí, doncs bé, veurem si poden sumar la primera victòria de la temporada contra el Contestano Yefaki. Un equip, per cert, que sap què és puntuar al Pavelló Nord, ho va fer contra el Club Natació Sabadell. L'únic punt, de fet, que ha tret a domicili, i de fet, mitja hora més tard serà precisament a les 6, el torn del club i de la Pia. La Pia en una bona posició ara mateix per intentar acabar de reenganxar-se o d'enganxar-se a la part alta de la classificació i marxar de vacances amb un bon regust.
Sí, els de Pedro Donoso sumen ara dues victòries consecutives. Precisament l'última va ser contra el Contestano Yefaki, però a domicili, i ara, com dius, al carrer Garcilaso, reben a un equip que també està situat en aquesta part baixa, com és el Segorbe, que a més acumula 3 derrotes seguides, per tant, duel de ratxes contraposades. Així que el capità de la Pia, Marc Pagès, espera tornar a sumar aquests 3 punts, encadenar el 9 de 9 i poder ja estar en disposició de mirar cap amunt a la classificació.
No ens podem fiar de ningú, de cap resultat, nosaltres hem d'anar a la nostra i mirar cap amunt. Ara ens ve Segorbe, l'últim partit a casa de primera volta que hem de guanyar, i després Indústries per acabar la primera. Intentar treure aquests 6 punts i amb aquests dos partits crec que podrem mirar cap amunt.
Doncs això pel que fa a l'escola Pia, que com diem és l'equip sabadellenc més en forma en una temporada força irregular, tot s'ha de dir, o que pintava millor, podríem dir, pels equips de la ciutat, especialment pel Natació Sabadell, que s'havia reforçat amb homes importants, no només de la categoria, sinó de categories superiors, i que es desplaça, que té un desplaçament, no sé si directe, però compta per no acabar d'embrutar-se i de marxar de vacances, Sergi, amb un mal regust i amb la sensació que haurà de lluitar per altres coses a partir del 2022.
Sí, em recorda no sé quin altre equip principal d'aquí a la ciutat. En el cas del Natació Sabadell, com dius, no està en zona de sense, però sí que està en aquesta zona de baixa de la classificació i té ara mateix un duel, sí, directe, contra el Picassent. Dos equips que estan en aquesta zona, vorejant aquesta zona perillosa de la taula, i a més el club amb aquestes males sensacions en el joc, en les últimes jornades, i sobretot després d'haver encaixat un contundent 1-10 el cap de setmana passat, és a dir, un resultat molt advers, tot i que fos el Mataró el líder de la categoria qui visités en aquest cas el conjunt d'un Borja Burgos, que espera ara en aquest últim partit del 2021 girar full i sumar 3 punts que ell qualifica com a importantíssims.
No ens podem fiar de ningú, de cap resultat, nosaltres hem d'anar a la nostra i mirar cap amunt. Ara ens ve Segorbe.
Partit igualat, el primer, sempre són partits difícils perquè bueno, són aquests viatges llargs que es fan una mica de bola perquè bueno, trenquen una mica la rutina habitual de partit. Hem de preparar bé aquesta setmana, no, sí que sé que és un equip que ja ens esperen a mitja pista, per tant entenc que jo que tindrem pilota, que jo crec que dominarem el partit, però bueno, és important controlar totes les facetes, ser molt contundents, que és algo amb el que estem patint aquest any, tant en una porteria com a l'altra, i fer el que faci falta per sumar.
Doncs Borja Burgos, que el podíem escoltar en segona instància aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, el tècnic del club. Insistim, Sergi, els dos partits a les 6.
A les 6 del club com de la Pia.
Correcte. I el de l'Amics del Pou a 2:15. Hem de fer un apunt de tercera, però em demana pas el Sergi Garcés. Ara sí, per fi. Gràcies, Sergi, per cert.
Fins ara, Pau.
Ara fem l'apunt de tercera divisió. Parla Pedro Munitis en roda de premsa. Sergi.
Sí, com a, si més no, l'hem vist aparèixer. Ara falta que aparegui també en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, però hem vist ja el míster, que fins ara no l'havíem vist, eh? O sigui, tot el que teníem era la informació que ens anava facilitant el cap de premsa del club, el Gerard Guardi, i ara ja hem vist el tècnic càntabre. Veig a la porta... Sí, ara sí, Pedro Munitis, ja el tenim aquí. Es disculpa només entrar. Per tant, això, anem a sentir... el tècnic del Centre d'Esport Sabadell i aquesta mitja horeta de retard, però bé, com a mínim Sí. Pedro, casi un poco te oíamos ayer, pero para dejarlo un poco más claro, la primera es evidente. ¿Cómo has encontrado el grupo ahora que os habéis podido encontrar? Sobre todo sensaciones de volver otra vez a la rutina de la normalidad, por llamarlo así.
Bueno, pues la verdad que el equipo tenía muchísimas ganas de volverse a juntar, de volver a trabajar. Sí es cierto que la semana está siendo muy densa en cuanto a contenidos. Incluso sesiones. Porque quieres meter muchos cosas que se tienen que trabajar en una pretemporada, tienes que ir metiendo con calzador, pero agradecido a ellos porque están súper receptivos. Y quieren darle la vuelta a esto y que todo acabe poniéndose donde tiene que estar.
Parlant de l'aturada obligada. I que podríem fer una lectura positiva d'aquesta aturada per intentar agafar caràcter, conceptes del míster i treure també elements negatius.
Ya te digo que el mensaje de uno de los capitanes es el del equipo entero, ¿no? Que ya no hay queja, no hay juicios y hay que mirarlo de una forma... Y es lo que nos toca, hemos tenido un brote.
Estem mantenint algun problema per escoltar Pedro Munitis. De seguida doncs, recuperarem aquesta connexió des de la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta en aquests últims 9 minuts de programa. Insistim, on tenim el Sergi Garcés seguint aquesta compareixença. En uns instants doncs, podrem seguir escoltant Pedro Munitis aquí a Ràdio Sabadell. Després d'aquesta compareixença, insistim, amb més de mitja hora de retard, el tècnic càntabre que ha començat disculpant-se, dient en la seva primera resposta que la setmana estava sent densa pel que fa a continguts, després de tornar, insistim, a la feina dimarts. Fa tot just un parell de dies. El CAR de Sant Cugat porta 3 entrenaments al Centre d'Esport Sabadell abans d'aquest duel de diumenge a les 12 davant el Club Deportivo Castellón. Tornem fins allà.
10 anteriores.
Doncs seguim amb aquests problemes de la connexió. Demanem també disculpes en qualsevol cas.
Bueno, vamos a jugar el domingo. Va a haber muchísimos cambios. Han reservado gente. Y bueno, analizamos a los equipos en función de sus automatismos como equipo y de sus individualidades. Y intentando... descifrar defectos y virtudes para luego a ver si somos capaces en el campo de imponernos.
No hay algún molts entrenamientos entre una cosa y una otra, pero ha visto a todos los jugadores ya en activo. Si le tienen más dudas o las ideas más claras ahora después de haber visto a todos los jugadores.
No, bueno, la verdad que te lo ponen complicado. En los dos partidos la gente que jugó compitieron a un nivel muy alto. Sí es cierto que hay un momento del partido que, bueno, pues que aflojamos un poquito. El día de Sanlúcar yo creo que fue más fruto de encajar ese primer gol que nos hizo daño, pero la verdad que en los dos partidos creo que el equipo compitió a un nivel muy alto. Y bueno, hay que ver, hay que valorar las cosas desde la objetividad. Andorra la siguiente jornada le mete 7-1 al Linense, me parece que fue. El sanluqueño le mete 4 a Cornellá, perdón. O sea, que teníamos delante equipos que no estamos tan mal, ¿no? Que el equipo compitió a un nivel muy alto. Y en cuanto a la alineación, bueno, somos un cuerpo técnico que vemos mucho el día a día, que vemos el estado de forma de la gente, muy bien entrenando, antes de tomar decisiones. O sea, hasta el domingo tenemos tiempo para decidir. Todos los jugadores están parados para ser titulares.
Por lo tanto, los jugadores que estaban o que hemos visto... En el caso de Gabarre, no sé si también cómo está Aleix Coc, que es la otra duda quizá que había, y cómo están los jugadores, Pedro, sin dar nombres evidentemente, que han superado ese positivo de coronavirus, cómo han llegado, cómo están.
Pues la verdad que están como animales, te iba a decir, como los demás. Están, la verdad que no se ha notado tampoco que hayan venido más flojetes en absoluto. Aleix está entrenado hoy con normalidad. Ayer completó parte del entreno y lo de Toni, bueno, pues todavía estamos a jueves, veremos a ver cuál es la evolución.
Parlen dels partits pendents, de si es guanya, doncs clar, l'equip estaria fora de descens. Però si fa aquests números Pedro Munitis, ho preferiria
jugar el domingo y luego el siguiente cuando toque, y ahora mismo pensar en Castellón, que bastante tenemos por delante, que como os he estado diciendo, o como ha dicho tu compañero, 10 jornadas seguidas sin perder, y tenemos un rival duro como para mirar en los dos aplazados y pensar que lo vamos a ganar. Tampoco tenemos motivo para ello, ¿no? O sea, sí que tenemos motivo para saber que los vamos a competir y que los vamos a competir bien, pero que eso será ya una película que no, que ahora mismo no está en nuestra cabeza.
Dentro de lo que es la planificación, Pedro, ha habido este parón obligado, se vuelve a jugar y se vuelve a parar por la llegada del descanso de navideño, que también va a venir bien. En una situación normal te diría que los jugadores lo estarían deseando, me imagino que también alguno tendrá ganas de volver, en tu caso también decías ayer, de volver a casa, pero no sé si eso rompe mucho lo que es el sistema de trabajo, toda la rutina de trabajo.
Pues sí, la verdad es que no favorece, pero como hemos dicho ayer y como estamos diciendo ahora, que bueno, vamos a mirar lo positivo, ¿no? Que seguro que todos tienen ganas de sentirse un poco arropados y queridos por sus familias, cargarnos de esa energía para volver con toda la ilusión del mundo para, bueno, pues para tirarlo todo en los partidos que nos quedan de primera y segunda vuelta. O sea que vamos a mirarlo por ahí.
No s'hauria de tenir en compte el resultat d'Andorra, sobretot pel poc temps de treball que havia tingut el míster. Si això ara ja comença a ser l'equip de Pedro Munitis i sobretot si hi ha més necessitat.
Bueno, creo que va muy al hilo, ¿no? Si ganas un partido jugando mal o sin dar un buen nivel, pues será algo, pues, bueno, muy fugaz, ¿no? O algo muy momentáneo. Lo que tratamos es de, sabiendo que a lo mejor es el camino largo, el ir poniendo las bases para que seamos capaces de sumar de una forma continuada, y a lo mejor no es tan inmediato, pero sí que va a ser más duradero, ¿no? O sea que es un poco en lo que creemos.
Sí, por mi parte la última, al menos Pedro, ayer también comentabas, ya sé que es muy reciente todo, pero hablamos un poco de los números del equipo en ataque. Es evidente que es uno de los grandes hándicaps, sobre todo cuando además el domingo delante va a haber un equipo que encaja poco por regla general. Ya sé que el Andorra le marcó 3, pero por línea general es un equipo dado a encajar poco. Habrá que estar muy fino en ese sentido también.
Sí, pero lo mismo, ¿no? La lectura es muy clara. Un equipo que encaja poco, si se pone por delante, pues estaríamos en una situación comprometida. Creo que tenemos que ser un equipo capaz de diferenciar las diferentes fases del juego para ser muy fuertes a nivel defensivo. No podemos conceder, y a partir de ahí ser muy agresivos con la portería contraria en ataque, ¿no? Sabiendo lo que tenemos delante. Pero estamos trabajando, yo creo que bien la semana. Mañana seguiremos con plan de partido y bueno, a ver si somos capaces, lo que te digo, de lo que estamos viendo en el análisis, de acertar en el planteamiento, y lo más difícil todavía, que los que lo tienen más complicado son los jugadores, de a ver si somos capaces de ponerlo en el campo, ¿no?
Pregunta també al company Ari.
Bé, tenim algun problema per escoltar aquesta última resposta de Pedro Munitis. En qualsevol cas, després podreu trobar la roda de premsa íntegra al web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè queda un minutet per arribar al punt de les dues, moment en el qual ha de començar el Notícies Migdia amb la Núria García. Simplement apuntar-vos també que Cata Curro s'ha estrenat aquest matí al Mundial en Piscina Curta d'Abu Dhabi, 113a a les sèries dels 400 estils. Li queden, en aquest cas, els 200 papallona, demà i dilluns els 200 estils. I demà a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo podreu escoltar una entrevista que ens teníem prevista emetre avui amb el president precisament del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí, que li va fer el Sergi Garcés ahir en el dinar de Nadal de l'entitat. Res més, us enviem una abraçada ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Ara insistim, a partir de les dues, un quart d'hora d'informació a Ràdio Sabadell amb el Notícies Migdia i la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.